Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
Hi ha oficis que demanen delicadesa, m'imagino un orfebre o un joier, per exemple, d'altres que requereixen força i fermesa, com un fuster, depèn de com. En això de la cuina és curiós com cada persona s'hi pot aproximar a la seva manera. Hi ha cuiners que ho fan amb delicadesa, que no vol dir sense determinació, tot el contrari. Penso en la Carlota Clavé o l'Albert Pellicer, per exemple, que fan moviments subtils però segurs. Toquen el menjar com si fos una figureta de porcellana fina, però saps que no fallaran i que col·locaran el que sigui al lloc perfecte. D'altres els veus més tossuts amb el que fan, remenen l'olla amb força, amb el risc, penses, mare de Déu, que hi fagin un forat. I encara que cuinem com som, moltes vegades depèn del moment i del que toqui fer. Remenar els ous al primer instant que entren en contacte amb l'oli roent de la paella demana una certa rapidesa i vigorositat. Girar un filet de verat, per exemple, ens exigeix determinació però delicadesa. Remenar amb les varetes una salsa holandesa vol ritme i nervi, els mateixos que a vegades demana un allioli. En canvi, uns ous al punt de neu volen mans que els tractin amb finesa, com quan donem forma a les croquetes o tanquem uns panadons. És artesania, certament, això de cuinar, i és apassionant veure com cadascú de nosaltres remenem l'olla amb una energia diferent, un tarannà diferent i una personalitat diferent.
Un restaurant caníbal a Berlín.
Gerard Jovany, què tal? Com estàs?
Bé, has d'estar en forma per cuinar.
Tu com remenes l'olla?
Jo amb
finesa?
Sí, amb finesa. Ah. Sóc un tio calmat.
Ja.
I tranquil.
Digue'm, perdó, t'he interromput, perquè és que
no,
la pregunta
no, que...
em sortia de la boca.
Sí, ja ho sé.
Sí, què?
No, sí, que deia que de vegades s'han de fer coses a la cuina que estan en forma. Anar a les varilles i tot això.
Ostres, sí.
No pots estar fluixet de braç.
Una maionesa sense mini pirmer demana estona, estar remenant allò.
Exacte, o un allioli, fet a la manera tradicional, has d'estar allà, pum, una estoneta, vull dir que...
Que li diguin al Salvador, que és el mestre dels alliolis. Escolta, hi ha gent que no es cansa, que no es cansa, tu, però bé. Sí, sí, va, a qui convidem avui al restaurant caníbal?
Doncs, saps qui convidaria?
Qui?
Leo Messi.
Està lluny, abans estava a prop, però ara està lluny.
És lluny. O Lamine Yamal, mira, en vols un de més a prop, Lamine Yamal. Qualsevol dels dos em va bé i els convidaria per anunciar-los que ni l'un ni l'altre són els reis de la pilota.
Ja, una miqueta rebuscadet, però sé per on vas,
Perquè des d'aquesta setmana, i gràcies al Fòrum Gastronòmic de Girona, que per cert es diu Fòrum Gastronòmic de Girona i no Gastronòmic Fòrum Girona, ni Gastronòmic Week, no sé què.
Sí.
Fòrum Gastronòmic de Girona, amb els accents catalanament oberts a gastronòmic i a fòrum, que són coses que a Barcelona, no sé per què, s'amaguen, perquè Barcelona està plena de complexats, de gent que té certes fòbies, inseguretats, i
jo no sé
què passa.
Però bé.
No recordo què estava dient.
Leo Messi i Lamine Yamal,
que no,
la dirigim, això.
No són els reis de la pilota. Els autèntics reis de la pilota són els de la carnisseria Porter Stop de Vilaller, a la comarca de l'Alta Ribagorça, i això és perquè l'Anna Maria Stop i en Josep Lluís Porter, són mare i fill, han guanyat la primera edició del concurs de millor pilota i botifarra per Escudella.
Oh, fantàstic aquest concurs, que és el primer amb la intenció que n'hi hagi més, No ho sabem, això. La idea era provar-ho.
Una gran iniciativa.
Tres categories hi havia, Les tres les han guanyat. Millor pilota, millor botifarra negra i millor conjunt,
exacte,
que és el brou que queda quan ho vols tot plegat.
Doncs ho ha guanyat tot aquesta carnisseria de Vilaller, Porter Stop, està a punt de fer 50 anys. L'Anna Maria, que en té 76, diu que cada dia se'n va dormir a les 2 de la matinada treballant.
Imagina't.
I alerta, que ens explica com fa la pilota.
Aquesta pilota la fem amb la carn de porc i de vedella, una mica de cansada blanca, això tritura tot, i després hi posem amb sal i pebre, una mica d'all, una mica de julivert, però tot picadet, i després pa mullit, diguem-ne, pa mullat amb llet, i la hi barregem. I llavors un ou o dos. La carn no s'ha de machucar, s'ha de remenar així, suelteta.
T'ha quedat clar?
Sí,
suelteta,
jo, mira que no,
sense
no
machucar.
Sé fer, no em surt mai bé, bé.
Ja, vas dir la setmana passada que et volies animar, que la compraves feta, la pilota.
La pilota la compro feta,
l'escudella
la faig. Sí,
que te volies animar
a
fer-la tu, bueno, ja tens idea, una miqueta, una miqueta.
Sí, sí, sí.
En Josep Lluís, que és el seu fill, per la seva banda, ens explicava de qui ha pres aquesta professió de fer la pilota.
Nosaltres tenim la tradició dels padrines d'abans de casa i ma mare feia tot en tradició, que abans aquí calculem tot a sarpats, que són grapats, i nosaltres vam anar a la Fundació d'Oficis de la Cara a Barcelona i vam convertir la tradició una mica en tècnica. La formació és molt important i s'abren les nostres arrels.
Clar, és que això dels sarpats, que és una cosa que també fem servir al País Valencià, clar, un sarpat, bueno, un pessic, però clar, vés a saber la mida, saps?
Un grapat.
Sí, sí, les padrines tan importants, ja ho diem, les gastrosàvies, de fet, per conservar la cuina catalana. I escolta'm, si vinguéssim Messi en la min, que els convidem?
A una bona escudella i carn d'olla, que no sé si en mengen gaire
pilota,
sovint.
I tot. Qui més convidem al restaurant Caníbal avui?
En Salem Cabàs.
Ah, convidat una altra vegada, perquè aquest home va ser protagonista una vegada del restaurant Caníbal la temporada passada, recordo.
I aleshores vam explicar que en Salem era el fundador i l'ànima del bar El Cuiner de Damasc, situat al barri gòtic de Barcelona, un local cèlebre pels seus kebabs.
Em puc donar fe, i això que dèiem, un establiment icònic de la ciutat.
Sí, doncs tanca.
Què dius? Sí, tristíssima notícia.
Ho ha publicat aquesta... tampoc tristíssima, però... Bueno. Doncs ho ha publicat aquesta setmana El Periódico. El negoci va tancar coincidint amb el final de 2025 i ja no ha tornat a aixecar la persiana. Un dels motius és que en Salem no s'ha posat d'acord amb la propietat del local. Es van iniciar obres fa uns mesos i li van demanar un tros del local. Ell va témer per la llicència i finalment no s'ha entès amb els propietaris del número 2 del carrer dels Templers.
I literalment ha dit, perquè ho hem llegit a diversos diaris, m'han fet la vida impossible. I bé, i també a banda de tot això, que el Salem ja té una edat.
Té 80 anys, concretament, i ha decidit que ja en té prou i que després de 20 anys al capdavant del Cuiner de Damasc vol descansar. Es jubila.
De fet, ell era l'ànima de l'establiment i això que dèiem, vam visitar-lo la temporada passada amb l'Òscar Guallavero. Escolteu-lo, perquè realment és un crac, aquest senyor.
Si no queréis comer, no importa.
No, volem menjar.
Quiero decir, yo no soy comerciante. Créeme, si fuera comerciante, te tomaré como cliente. Pero yo soy un maestro, vendo amor. Y si no te caigo bien, tienes que irte.
Home, bueno, vendre amor és més difícil que vendre menjar, eh?
Tenemos que amarnos. No siempre comercio y poner dinero en el bolsillo y llenar el banco, no, no.
Amb aquesta filosofia, escolta, jo m'atreveixo a dir que en Salem gaudirà de la seva jubilació com el que més, eh?
Segur.
Escolta, posant l'amor per davant de tot...
Tot i que, deixa'm dir, en Salem va fer un intent de jubilar-se el 2021 i mesos després va tornar a obrir les portes del negoci perquè deia que no se sentia bé sense fer res.
Per tant,
no es pot descartar mai res, veurem si torna a recular o...
No ho sé, crec que no, que tenim l'edifici mig enderrocat, però en tot cas, que convidem el nostre amic Salem Cabats.
De veritat, el convidem a que es torni a pensar això de plegar. Torna, home, Salem, torna.
Torna. Repartir amor. I encara tenim un últim convidat.
En René Redzepi.
Ah, sí, home, el xef del Noma. Sí.
T'ha sorprès el convidat?
No. Jo vaig viure un any a Dinamarca, vaig fer el meu Erasmus allà.
I tant. És el gran referent de la cuina danesa, que si ve al restaurant Caníbal ens pot explicar on se situa ell en el debat intens que es viu a Dinamarca per decidir si la cuina esdevé de manera oficial un art.
Un art, eh? O sigui, la cuina una forma d'expressió artística, com podria ser la música, la pintura, la literatura, no
o
sé,
la
tot
dansa,
això.
Sí. Imagina't quina profunditat de dilemes que tenen els danesos, aquí dient que problemes. Si el gazpacho és català o no és català, allà és...
No
només els danesos, perquè al debat s'hi han afegit cuiners de tot el món que tenen el seu propi punt de vista, des dels que estan convençuts de la condició artística de la cuina, passant pels que pensen que els xefs són més aviat artesans, o els qui no consideren art el fet d'elaborar un plat amb l'objectiu que algú se'l mengi.
Exacte, un debat interessant, aquest, en parlàvem fa poc. Massaners, per exemple, on tenia dubtes. La cuina és un art, però bé, segur que trobaríem gent que no pensa el mateix.
I a veure, més enllà de la reflexió sobre l'art, hi ha una conseqüència molt pragmàtica del resultat del debat, ja que si al final a Dinamarca consideren la cuina un art, els cuiners d'aquest país nòrdic podran aspirar a subvencions estatals i al recolzament de fundacions privades.
Però això ho saps del cert o ho estàs una mica intuint?
Això ho sé del cert.
Ah, ho sé del cert, eh? Bueno, un element a tenir en compte aquest,
Home, i tant.
Sí.
I segur que molts xefs danesos de cop i voltes els ha posat cara d'artistes.
De pintors.
Cuinen amb cara molt afectada.
Sí. René Redzepi, que una mica això ja ho fa, tot sigui dit, el restaurant caníbal a què el convidem.
Doncs a xurros, que és el que fan molts artistes contemporanis.
Bueno, depèn d'aquí.
N'hi ha alguns més que altres.
Fantàstic, ja els tenim a tots aquest diumenge 15 de febrer. A Leo Messi, Lamine Yamal, Salem Kavaas i René Redzepi. Quin quartet, mare de Déu, quin quartet. Si el Salem comença a parlar per aquí, ho tindrem divertit, això. I la Dolors, que ja ve, va.
Bon dia. Ganes de veure-us.
Ah, sí? Mira, no ho hagués dit mai.
Avui servirem un assortiment d'embotits que fem amb carn de periodista. Uns lloms de gastrònom gironí curats amb una anxova i unes torradetes amb paté de fetge de cabrer. I per començar com a plat fort, us podem oferir una escudella. Avui la servim amb fideus, cigrons, totes les verdures i pilota que hem fet amb carn de cuiner barceloní. També tenim galta d'economista guisada amb vi de xerès i un guisat de mongetes amb pesto d'escriptora.
Sí.
Què us ve més de gust?
Home, és que...
Jo avui he vingut amb ganes d'escudella.
Ara la qüestió és saber si aquesta pilota que fem aquí nosaltres és tan bona com les del Portestop, eh?
Complicat.
Però escudella farem.
Va.
Fantàstic! De seguida l'escudella amb carns de cuiner barceloní.
Que la pena se coman con pan, que la despensa nunca esté vacía, que la belleza no sea integral, bah, ni la vida baja en calorías. A dieta, de dietas, y que no sobre nada.
Un restaurant caníbal a Berlín. Diumenge a la una del migdia a Catalunya Ràdio. Amb Paula Molés.
Jordi Vilà, molt bon dia, com estem?
Hola, molt bon dia.
I Arturo Puente, què tal?
Hola, molt bon dia.
Com esteu? Tot bé?
Bé, molt bé.
Vau superar la ventada? Com va anar allò?
Sí, vam superar la ventada, encara en queda una mica de vent en algunes zones.
Sí.
I carnaval, no?
Bueno, i és un festival, això, no? Ventades, el tren, els professors, és un...
Sí, setmana intensa.
És un festival, això.
Fòrum Gastronòmic de Girona, que això no ha sigut tan exaltat, però sé que hi has estat, Jordi.
Sí. Bueno, el tema de l'escudella, que ja sabeu que per mi... és un tema nuclear, diguéssim, no? Hi havia allà opinions més pessimistes, i jo estic a l'optimista, no? Que estiguem a dia d'avui parlant i que un fòrum pugui tractar sobre l'escudella és una bona senyal.
Ja és una cosa positiva, eh? O sigui que farem bullir l'olla amb aquest plat, avui també.
Chiquillo, no quiero plato fino, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliña
Jordi Vilà.
Un gazpacho con su ajo y su pepino.
El cuiner que cuina.
Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito, caldereta, escudella y esqueixada.
Mira, escudella, eh? No, mira que gairebé ens la sabem, però no m'havia percatat que hi havia escudella per aquí. Ja ho sabeu que Jordi Vilà li diem el cuiner que cuina, perquè de fet ho fa aquí al restaurant Caníbal, almenys parlant de coses, i també els seus tres restaurants de la capital catalana, el Quimi, al costat i Vivanda, i també a la seva botiga de menjar per emportar el Va de Cuina, on, de fet, fa... No, l'any passat va ser això, Jordi? O és que a vegades això
jo crec que ja fa
dos anys...
Jo també soc despistat i
però no sé si has buscat.
Et diria que dos o tres, eh?
Escudella, l'escudella Street, que vam fer aquella versió de l'escudella per emportar, on la posàvem, no? També seguint una mica la línia del manual d'autodefensa de la cuina catalana, la contraposàvem una mica amb el ramen, no?
Sí.
Amb aquesta idea de que veiem gent que fa cues per menjar ramen, però de moment escudella encara no, encara no. Però bé, quin plat més interessant. Després entrarem amb els fogons estrictament, encendrem el foc, però comencem per la cosa més teòrica, més filosòfica. De fet, aquest plat, no?, té el nom del recipient, que ja comença per aquí, la gràcia.
Correcte, sí. Sí, és a dir, diguéssim que la cosa li dona el nom, en aquest cas. Això passa també en el cas... Bueno, segurament en deuen haver-hi molts, però així se m'ocorreix com els pinxos o la paella, no?, que és l'objecte on es fa, doncs en aquest cas l'escudella, que és la olla, no?, que és on d'on sorgeix aquest meravellós brou, no? Que curiosament, és a dir, clar, quan a vegades diem no, l'escudella, quants tipus, és una cosa que segurament és de les coses més àmplies que hi ha a la història de la humanitat, no? Vull dir, per què? Doncs perquè hem de pensar que el recipient amb terrissa, normalment això doncs, és del neolític, ja fa 10.000 anys, i ens podem imaginar doncs, que, lògicament, només ho podies omplir de les coses que estaven al teu abast. Exacte. Quilòmetre zero o els quilòmetres que arribessis caminant. Aleshores, atany aquesta realitat, en el fons. L'origen és aquest, no?, diguéssim. Per això sovint jo dic que hi ha tantes escudelles com cassoles, no? Tant tipus com cassoles i cases hi ha, no? Segurament.
Mira, sobre això permetem, perquè el Toni Massanés, que va fer la conferència inaugural, justament sobre això va dir una cosa molt interessant. Diu, quan la gent em demana quina és la recepta de l'escudella, jo li dic que és el sumatori, no?, de totes les receptes de totes les cases. I que si realment la patrimonialitzem, és a dir, diem, és això, la fossilitzem una mica, no? I llavors, si la fossilitzem, matem el plat. És a dir, que perquè la tradició es mogui i estigui viva, doncs hem de fer moure també, no? Si no, no seria tradició. O sigui, aquesta és, en part, la gràcia, no?, de l'escudella, totes aquestes versions.
Absolutament, absolutament. El tema, a més, hem de tenir clara una cosa, que tota tradició en el seu dia va ser novetat. Tota. Punt 1. Punt 2. Hem de saber que quan parlem de tradició, nosaltres només ens arriba a dia d'avui, només ens envolta una part mínima d'aquella tradició de la qual pertanyíem fa anys, i sobretot amb el receptari català, que és tan ampli. Si agafem qualsevol llibre, això ho explicava jo l'altre dia, ho parlàvem allà al fòrum, que jo comentava, dic, és que si tu agafes qualsevol llibre del Josep Lladonosa, del Jaume Fàbrega, o l'amplíssima enciclopèdia aquesta del Vicent Marquès, que sempre el defenso, que li hauríem
que
de fer més cas.
Que en dona moltes d'escudelles,
sí, en dona moltes, i de fideus a la cassola, però mires el receptari i dius, bueno, quins plats has menjat tu d'aquí? Quants n'has menjat?
Ja.
I és un percentatge molt baix.
Molt petit.
És a dir, però perquè estem al 2026 i la nostra realitat és la que és. El Pere Panaglomà, que estava abans, que és un, no?, que és un
cuiner
molt bo, que va ser el que va portar, bueno, les cols durant molts anys, etcètera. Sí. Ell deia que l'altre dia va fer una escudella. Primera, que a casa seva la feien només amb porc, que això és una realitat, perquè és el que dèiem. No,
el que hi ha.
Clar, la vedella... No era l'animal de matança de casa, diguéssim, no?
Ni probablement, perdó, ni probablement el que tiraves a una escudella de diari.
No, ni de no, a més, saps què passa? Que ni aquell pollastre,
clar,
que el pollastre era per vendre.
Exacte.
Allò era economia.
Exacte.
Allò era economia. Aleshores, amb el tema del porc, moltes escudelles que hi han són inclús amb les parts dels porcs, d'orelles, morros, no?
Més baratetes.
Exactament, no? Botifarres.
Per casa.
Exactament, no? I ell deia que hi va posar papaia, perquè ell, com que té una connexió amb la Xina...
Papaia dins l'escudella?
Sí, bueno, però a mi m'agrada, perquè jo sempre quan defenso el tema de la cuina catalana, dius, quina és la fórmula? Dic, jo no vull crear cap dogma, però sí que tinc una fórmula pròpia per tenir-la endreçada, que sempre dic 65% de tradició, 20% de creativitat i un 5% d'ultramarins, no, diguéssim. Aleshores, aquest 5% pertany doncs, a la papaya, o si fiquem una mica de soja, o en el seu dia quan hem posat patata o tomàquet.
Clar,
és a dir,
és
que... la patata això es va destacar, no? O sigui, l'escudella aquesta que deies que potser podria ser la primera, tots els ingredients, diguéssim, són ben antics, però la patata té 150 anys d'història, vull dir que aquesta sí que és l'última. I ara que dèiem això, no? O sigui, com icona de l'aprofitament, abans i després. Abans en el sentit de que, efectivament, tot el que tens ho tires i després pots fer-hi moltes coses, també, eh? Amb el que sobra d'aquella escudella. Vull dir que quan a vegades parlem d'això, de l'aprofitament o no malbaratar, escolta, és un plat fantàstic i vaig cooking, eh? Ara que s'estila tant això,
sí,
perquè tu fots una escudella a principis de setmana i, home, et salva aquí 3 o 4 dies, eh?
No? Mira, jo que els vaig fer un curs de cuina a les meves filles, perquè dic, no pot ser...
Ah, sí, ho vas dir, això. Sí,
sí,
sí.
Bueno,
sí,
doncs
sí,
vaig començar amb un brou.
Ah,
a partir amb un brou i fent un rostit al forn a la vegada, no? Mm. I el brou, per això, per el que dius tu, perquè llavors pots anar fent el que en dic jo la subprime, no? Tu tens un producte que és el brou, o tens un producte... Llavors, la subprime és totes aquelles receptes que es deriven després d'aquelles verdures saltades, d'aquelles croquetes, etc. No?
Mm-hmm.
Doncs, i és la forma d'organitzar i economitzar una cuina domèstica.
Avui fa mal dia i no surto a treballar, i està a punt de ploure, faré escudella per dinar. A mi m'agrada molt, i és que es menja molt català, i és que està molt bona l'escudella i amb cardolla. Patata i col.
Doncs sí, està molt bona. Per cert, Arturo, no t'ho he preguntat, tu practiques l'escudella a diari, vull dir, no per Nadal, que aquesta és una altra, eh?
No.
Vull dir, hem de treure-li aquesta cosa festiva i incorporar-la al dia a dia,
clar,
si no...
El que passa és que, no, jo no sé si la gent té tant de temps, no? A mi el que em passa és que, tant per brous com per això, sí, escudella, ara tenia una mica de temps. Llavors, intento...
El capítol de, no? Deus veure una estoneta allò que ho poses i veus algun capítol.
És veritat que té una cosa molt bona. És una cosa molt bona, que és que no cal estar-me a sobre.
No,
és que mira...
Aquesta és bona per això.
Això és molt important.
És a dir, un suquet o un fricandó et multiplica per 10 el temps que necessita una escudella.
És veritat.
L'escudella, és a dir, hi ha el temps de sempre, que això no t'ho treu ningú, que és el pensar, organitzar-te, anar a comprar.
Sí.
Que això no el comptem i existeix. Però un cop estàs a casa, en 10 minuts neteges, els hi passes una aigua per aquí i per allà, ho fiques allà a coure i te n'en surts.
I te n'oblides, a més. No, perquè és la típica cosa que 10 minuts més, 10 minuts menys, tampoc no...
Bueno, exactament. És a dir, allò per anar familiaritzant-te, per anar-li agafant carinyo, encara que al començament no et surti prou bé i dius, hòstia, pues això està una mica dur, pues deixa-ho més. I que se m'ha desfet massa la col, pues escolta,
en
fred li fiques un raig d'oli i vinagre i te la menges com a la vinagreta, en fred, no? Si se t'ha desfet massa. És a dir, escolta'm, saps?
Sí, no sé quin cuiner era que va dir, és molt important anar traient els elements a mesura que es van coent per... I clar, vam pensar, per nota, però no sé si estem en aquest punt, Jordi, què hem de fer?
Això és... Una cosa és que ens atrevim i posem allà coses i al cap de 3 hores
a veure què
surt, que contra més coses hi posem, millor sortirà. I contra més bones siguin les coses que
millor,
hi posem, també. És a dir, això sí, però dic, un cop ja ens anem familiaritzant amb aquesta primera part amateur total, després ja estaria bé aplicar criteri i, per exemple, saber doncs, una mica que s'han de posar o s'han de treure les
coses
en determinat moment, perquè no és a dir, uns peus tenen molta més cocció que un morro, no? I que el gerret, etcètera, eh? Vull dir que hi ha...
I alguns consells, perquè jo si tu em dius que ho faci així, jo a partir d'avui així ho faré, i suposo que l'Arturo també, i tothom que ens escolti. Vull dir, alguns consells per dir... Aquesta versió diària, eh? Jo la de Nadal, mira, tant em fa, diguéssim, saps? Vull dir, perquè quan arriba Nadal surten 1000 vídeos i tothom et diu com s'ha de fer. No, o sigui, la de diari, aquesta que volem recuperar. Consells, com hem de fer això?
Mira, jo et diria... Aquí és a dir, hi ha una escudella, que és l'escudella que a pagès és més a diari, més forma part setmanal, és més quotidiana, que és l'escudella barrejada. sí, diguéssim. Que aquí la característica normalment de l'escudella barrejada seria que la pasta es fa servir fideu i arròs.
Vale,
No és amb galet. Mm-hmm. Aleshores, les verdures, les que tinguem, pastanaga, nap, xirivia, patata, col, no? Mm-hmm. Patata, col, pastanaga i una mica d'api serien com... sí o sí, perquè ens entenguem, no passa res, sinó...
Tallat petit, en aquest cas?
És el que jo, el que us anava a dir, que normalment amb aquesta escudella barrejada que es fa bàsicament amb porc i amb algo de gallina, normalment no amb vedella, i es fan servir aquestes parts com botifarres, orella, morro i tal, lo bo que té és que tu pots ficar les carns, és a dir, és molt ràpida de fer, en el sentit de que tu pots posar les carns al començament, li dones el temps de cocció d'aquestes hora i mitja, dues, ho tindràs tot més o menys cuit, i al final, si tu poses les verdures tallades finetes, que ja ho has preparat al començament, les tens allà reservades, i a la mateixa vegada que el fideu i l'arròs, li donaràs el temps de cocció per igual... I, a més, et sortirà molt ben perfumada. Perquè, en el casos de la col, té la particularitat que a vegades diem que deixa una mala olor, i també passa a vegades amb l'ou dur, quan el sobrecuem massa, no apareixen aromes desagradables. Al coure-ho poc, això no és així, i ens surt una escudella molt fresca i molt ràpida.
Però, perdó, l'arròs, si jo tinc ben entès, són uns 18 minuts de cocció.
Aproximadament.
Sí, i amb això se'ns couen les verdures.
Si les hem tallat petitonetes.
Les hem hagut de tallar petites.
Petites.
O sigui, estem fent una escudella amb 2 hores 20?
Sí, exactament. Sí, val. Perquè aquí hi ha un tema que si hem posat morro, si hem posat orella, però si ara em dius una altra cosa que jo faig, que m'ho faig a mi, que és una escudella de 20 minuts, li traiem 2 hores.
Ui.
Que és que, sí, però llavors l'únic que hi fico és pit de pollastre, tallat petitonet, i fico pernil també tallat petitonet i les verdures tallades petitonets. I ho fiques tot i en 20 minuts treus un plat amb l'arròs...
Pernil i pit de pollastre.
I pit de pollastre ho has de tallar petitonet, perquè això és en poc, evidentment, no tens aquell punt de contundència.
Això t'anava a dir, no? Perquè a vegades aquests brous que pensem que bullen hores i que són...
Això...
Aquí no, però bueno, sí, estem parlant de versions, no? Aquesta és la gràcia.
És que el que hem d'entendre és que hi ha moltíssimes escudelles de molts tipus, és a dir, en el receptari hi és, a les cases no, perquè...
Ja.
Perquè, evidentment, pues no som rucs, ens agrada menjar i contra més bé mengem, més gaudim. Però que hi ha un tipus d'escudella més lleugera, superagradable, que és fantàstica.
Que jo crec que també és una cosa a reivindicar, no? La idea de, moltes vegades, l'escudella, com que la fem tan poc i li volem posar coses bones, després ens queda... molt contundent a nivell nutritiu, no?
Yeah.
Potser un dia, no?, entre setmanes, sobretot els que no necessitem gaire greix ni gaires calories, podem basar una mica, no?, el que li posem. I aquesta versió, per exemple, que deies tu,
de
pollastre amb una mica de pernil, a mi sembla fantàstica, i molta verdura, a mi sembla fantàstica.
És que a més, moltes vegades pensem que les coses han de tenir molt de gust, aquella cosa que diem, no, és que la cuina catalana és com molt pesada. No és veritat.
No és veritat.
Yeah.
No
hi ha una cuina catalana superfina, superelegant. Ara, és a dir, el Jordi Parramon està fent uns plats meravellosos amb una elegància tremenda allà a la
Palma de Bellafila.
Exactament. I veus aquesta sutilesa, però això passa amb suquets de peix o amb coses, vull dir que hi ha les escudelles i hi ha petits brous, a vegades només de verdures, que hagis posat una mica, sofregit una mica d'all, que hagis posat allà una mica de patata i després acabat amb unes bledes i fas com uns brous vegetals, hosti, però és que et restauren el cos,
Ai, això és molt interessant. Hi havia un... el Toni va citar un estudi mèdic i sobre com l'estudi mèdic amb pacients terminals de càncer s'havia demostrat aquella idea de que donem sopa als malalts, Doncs aquí s'havia demostrat que realment aquest estudi científic deia que espiritualment, i no els hi havien tombat, els estaven nodrint i curant una mica l'ànima, o sigui que els pacients es trobaven millor, és increïble.
És que hi ha alguna cosa d'antropologia en això,
és increïble.
No?
Sí,
tu veus, és consustancial a l'ésser humà, no?, la cosa de una olla, una escudella, una, no? Un brou, ingredients allà, que a més fan diferents coses. Fan, per una banda, permeten que tots els aliments estiguin ben cuits, estiguin com han d'estar des del punt de vista de la manipulació. Després té moltes possibilitats, és a dir, el nen, no? I el gran pot menjar la cosa més tova, la cosa més líquida, no? Els més adults, que necessiten més energia, poden agafar la carn, és a dir,
aquí.
En una cova és l'aliment total. Sí.
És que,
nutritivament, Arturo, és un 10.
No, és que a més, és que no estàs dient, és que ara precisament el que estàs dient és superimportant, és a dir, perquè això, la olla va transformar l'esperança de vida de la humanitat.
És que és així.
És a dir, de no sé quantes infeccions, de no sé quantes malalties es derivaven de menjar aliments que dius, hosti, no estan del tot ben estat, mig podrits. És a dir, l'esterilització es produeix allà. Allà es produeix l'estubació, la masticació més suau, clar, amb la qual tot el tema de lo que és la mandíbula, no? Uh-huh. Abans eren mandíbules més robustes, tot això va anar canviant, i l'optimització del temps de poder començar a tenir una olla i fent altres coses.
Exacte.
Vull dir que, tal qual, vull dir que sí. Superfans aquí, no?
No hi ha una sola manera de demanar perdó. No hi ha una sola manera d'oblidar.
Ara pensava que potser el repte és a casa meva, el meu fill menjaria això cada nit, és dir, no, cada nit no, variem una mica, saps? Vull dir que és un plat que, a més, agrada, no?, per tot això. La temperatura de servei és una cosa molt important en l'escudella. També la pilota has de triar, Jordi Vilà, no tenim temps de tot. Què vols parlar, de la temperatura de servei o de la pilota de l'escudella?
Mira, això com que... Vull parlar de la temperatura de servei.
Doncs ho trobo interessant. Que de la pilota ja n'hem parlat,
Sí, la pilota, que ens... Bueno, és igual.
Som fans,
molt.
I estret definitori també de l'escudella catalana,
Absolutament,
sí.
que va fins a la València i fins a fins a Occitània.
Després
però,
et diré com la fem al País Valencià. No té res a veure amb la que es fa aquí. Això també és superinteressant. Temperatura de servei.
Sí. Doncs, temperatura de servei... Clar, sempre hi ha el problema que quan la mengem, moltes vegades hem menjat la sopa amb els galets, venen les safates amb les carns, amb les verdures, no? Amb la carn d'olla allà, i allà a la temperatura tenim un problema. Què fem molts? Ens agafem, no? Ens posem allò amb el plat fondo i ens remullem amb sopa, no?
Sí,
amb el brou.
El brou.
Ens ho remullem perquè ressusciti una mica aquella temperatura i sigui agradable. Però aquell brou ja ha sortit de la cuina, s'ha quedat a la taula, i jo estic parlant d'una taula amb més de 10,
ja,
entre 10 i 20 per 10.
Ja estem a Nadal, no?
Correcte.
Sí, pot ser.
I jo ho faig al vivanda, sembla una ocurrència i tal, però em funciona. I quan ho he fet en format gran, triomfa, com la Coca-Cola.
A veure.
Que és que jo agafo aquestes paneres de bambú que fan servir la cuina xinesa,
sí,
els bambús,
sí.
Llavors en cada una d'elles hi poso a dins una plateta, no? Perquè n'hi ha de grans, poso una plateta, poso una amb les verdures, amb l'altra amb les carns, i amb dos punts de la taula diferents ho doblo, perquè a més això ho pots fer per pisos, tants com vulguis.
Ja, ho aixeques cap amunt.
I allò tu pots estar fent el vermut, tens allò a una cassola al foc, que sota hi puguis tenir brou, o si vols només aigua, no passa res, perquè allò ja està cuit, ho tens allà preparat i allò es manté calent, fins quan tu...
O sigui, sí, però aquest bambú va a sobre de la cassola el brou.
No, tu tens calent. Tu tens una cassola més aviat plana, diguéssim.
Sí.
Val? Imagina't que hi poses aigua, si l'únic que vols és la temperatura.
Tu vols el vapor, que surt d'allà.
Exactament. Tu ja has fet l'escudella. Tu ja tens l'escudella per un costat, la tens calenta, i tens allò, però allò tu ho pots tenir fins a últim moment amb un vapor suau, perquè dius, hosti, quan a casa quin és el problema? Que ho tens en cassoles, que si el foc, que si bull per aquí, que si ho haig de ficar al forn a rescalfar... Hi ha una logística que aquí ho fem, sabem... Hi ha un patiment allà, diguéssim,
sí.
No? I això, tu arribes a la taula i ho extens allà, potser no és pel dia de Nadal com a tal, si no vols, perquè la litúrgia tradicional i totes aquestes coses, però si li vols donar un rotllo i que els nanos joves els hi agradi, que fan la foteta, no? Allò que dius, aquella foto que xula, que tal, És allò que tant defenso jo, que es fa molt sexy.
Aquesta ja és una versió no tant no amb el procediment o els ingredients, sinó en la manera de servir.
Sí, sí,
escolta,
que és important.
Jo m'ho apunto.
I en el cas que us deia d'allà del Vivanda, ja fa temps que ho servim, i és que el que fas és que aconseguim que la gent es mengi totes les carns, les verdures amb calent.
Clar, funciona.
Sí.
És molt, molt important això. I la indústria, per cert, que també en fabrica d'escudella, cosa que celebrem, mira, si algú no se la pot... Que la indústria cuini per nosaltres escudella, també. Només faltaria. Jordi Vilà, fantàstic, com sempre. Jo crec que l'Arturo i jo estem convençudíssims. Sí. Escudella ara i sempre, podríem dir.
Aquesta tarda, potser, no?, per la setmana.
Exacte, sí, bon diumenge a la tarda és un bon plan, diguéssim, i així tenim mitja setmana solucionada.
Exacte.
I ara anem a fer calarons. Bé, els calarons els fan els altres, i nosaltres ho expliquem,
Qui remena les cireres? Amb Arturo Puente.
Doncs això, ja ho sabeu, qui remena les cireres? Amb Arturo Puente, encara a la taula del caníbal, òbviament, Jordi Vilà, i avui la cosa va de porcs, podríem dir. Arturo, fa mesos que la pesta porcina africana plana, podríem dir, com una amenaça sobre el sector ramader a Catalunya. Darrerament, és això que dèiem, és que passen tantes coses que potser no n'estem tan pendents, però el cert és que el degoteig de porcs senglars infectants continua i ja n'hi ha més d'un centenar. Això sí, tots, per sort, trobats, capturats, morts a la zona del risc, que és el parc natural de Collserola. En qualsevol cas, ni que sigui de forma indirecta, això afecta el preu del porc.
Oh, i tant.
I això és el que ens interessa avui. Dèiem que parlàvem de calarons, de la gent que fa calarons. Ja ho sabeu, per cert, Arturo Puente, periodista, el podeu llegir al diario.es, i avui voldrem parlar d'això, de la indústria del porc a Catalunya.
Efectivament, parlarem del porc, parlarem de la indústria del porc, però com que crec que aquest tema ja se n'ha parlat molt, en general, jo avui volia fixar-me en una cosa molt particular. Un lloc on cada dijous es reuneix una representació de les empreses més fortes del sector porcí i on es negocia una xifra que acaba sent un dels preus de referència del porc a nivell mundial. Parlo de Lleida, parlo de Merco Lleida i parlo de la trobada setmanal que s'anomena el Wall Street del porc.
El Wall Street del porc, O sigui, Merco Lleida, perquè ens situem, si algú no sap què és, que suposo que gairebé tothom, però bé, la llotja de referència estatal, reconeguda així oficialment des del 2023, líder en porcí, però també hi ha xai per allà, farratges, fruita dolça, però sobretot porcs.
I've got 90,000 pounds in my pajamas. I've got 40,000 French francs in my fridge. I've got lots of lovely lira. Now the Deutsche Mark's getting dearer and my dollar bills would buy the Brooklyn Bridge.
I això que dèiem, tinc dubtes, no?, de si molta gent sabia que realment a Lleida teníem això del Wall Street del porc, no?
Sí, potser hi ha molta gent que no ho sap. Jo crec que no és massa conegut, i d'entre altres coses, perquè sempre que són notícies per donar una mala notícia, o que el preu baixa per una crisi, o que puja i això és dolent per la butxaca del consumidor.
Sí.
Jo mateix he de dir que no coneixia gaire aquest tema, i ho vaig saber gràcies a un reportatge del meu company Pau Rodríguez, que vull citar, que ha publicat diario.es, i que animo tothom a llegir, perquè és una mica d'on jo vaig conèixer aquesta història tan curiosa.
I nosaltres, Arturo, si et sembla, l'escoltem per començar. Hem pogut parlar, oi, amb el director general de Merco Lleida, que és el senyor Miquel Àngel Vergés, i jo sembla que amb el que ell dirà ara entendrem de seguida perquè és això del centre del poder del porcí.
Espanya és el primer productor de porcí de la UE i el primer exportador de porcí de la UE. A nivell mundial som el tercer, quart productor mundial de porcí. A vegades ens supera Brasil, però bueno, estem allí tercer, quart. El primer és Xina, el segon Estats Units, i després ja venim o nosaltres o Brasil. I som el segon major exportador mundial de porcí. Així que el que passa aquí amb el preu del porc a Merco Lleida, doncs, bueno, marca el preu del segon major exportador mundial de carn de porcí. És per això també que es diu una mica el Wall Street, perquè el que passa aquí, doncs, afecta d'alguna manera a tot el món amb referència a preus.
Ho explica molt, molt bé el Vergés. La qüestió que és que per què a Lleida, no? Si és de tot l'estat, que és de tot l'estat, però per què a Lleida? Perquè Catalunya és, dins dins de l'Estat la principal, el principal territori que produeix porc, però a més, Catalunya per si mateixa exporta el 50% de tot el porc que s'importa a Espanya. És a dir, Catalunya sola ja seria, estaria entre els 4 o 5 més grans exportadors mundials de porc.
I què passa entre aquestes quatre parets de Marcolleida, Arturo?
Doncs cada dijous a 4:15 es reuneixen una taula 16 persones. Oh. Ens ho hem d'imaginar històricament, entre fums de purs, amb els propis amos de les empreses allà, discussions fins a altes hores de la nit. Ara, això ha canviat, fa 30 anys, i els grans senyors del porc, que eren tots homes, i en ple any 2026, doncs també, tots homes. Sí, sí. Ja no, hi ha purs, però no hi ha dones.
Bueno, ja gairebé.
Bueno, però canvia molt ja, no, veig? Ja no hi ha purs.
Ara ho sentirem, que ens ho explica ell mateix, el Vergés.
Vuit representants d'escorxadors, vuit representants de productors porcins de tota Espanya. Els que estan més a prop se fa presencialment i la resta de gent ho fa per videoconferència. Tenim dades d'activitat de la setmana de dos terceres parts de la matança espanyola. Si a Espanya matem un milió 200 mil porcs a la setmana, vol dir que tenim a cada setmana dades de 800 mil porcs, més o menys, l'activitat de la setmana, la previsió per la setmana següent i els pesos mitjos que s'ha treballat aquella setmana. I a partir d'aquí, amb aquestes dades que reflecteixen oferta i demanda, s'ajunta amb les dades de preus dels nostres competidors per veure si som competitius, si som més o menys competitius, si som més o menys alts, i a partir d'aquestes dades s'estableix la referència. Una referència de mercat, una referència de mercat que en la pràctica és seguida per tothom aquí a Espanya.
Clar, bé, i veiem dos blocs oposats. Jo no sé si deu ser fàcil o difícil arribar a un acord, clar.
Clar, hi ha els criadors que volen vendre el porc més car, normal, i els escorxadors que el volen comprar més barat. Aquesta és la discussió bàsica. És a dir, sobre què es discuteix exactament? Doncs sobre quant costarà el quilo del porc d'Esquer i del Garrí. Hi ha una discussió que depèn de moltes coses, ja ho hem sentit, no? I finalment es pacten uns preus que després, de forma consensuada, Marcolleida ha de validar.
Clar, i en aquesta junta de preus hi són els productors catalans o de tot l'Estat, imagino?
Ja de l'Estat, sí. Sí, sí. Evidentment, com hem dit, molts són catalans perquè la producció de Catalunya és molt grossa. De Catalunya, mira, ja va el Company, amb 4.000 milions de facturació el 2024. Bonària, 2.500 milions de facturació. Noel Alimentària, 664 milions. Costa Brava Mediterranean Foods, 1.500 milions. Però també hi ha la Murciana al Pozo, Alimentació, la Conquense Incarlopsa, l'Andalusa Famadesa i l'Ostenca Frivin. Frivin, us en recordareu, que és la empresa que Feijó va visitar fa unes setmanes i que es va equivocar pronunciar el nom una decena de vegades.
Quantes
malament.
Vegades?
No sé, jo diria unes 10.
A veure si les contem, no sé. A veure.
En la província de Huesca i Brifin, pues es todo un símbolo de lo que se puede hacer en el ámbito rural. Brifin es un símbolo de la competitividad, de la productividad y Brifin es una oportunidad. Brifin son más de 1.100 trabajadores. Brifin exporta el 70% de su valor fuera de
Porto,
España.
En Porto, sí.
Sí, sí.
Continua, eh?
Sí.
Continua. Jo, per vergonya aliena, deixarem...
No té algú al seu costat que li pugui fer una senyal?
Però si tenia... Però si estava allà, si tenia cartells per tot arreu.
No, però tenia al darrere. Però el cartell sortia... Sí. No ho sé, però... Sí. Bueno.
Home, a veure, Brifin té significat en anglès,
sí. El que
passa
és que si recordes que és el Binefar, Frivin, de Binefar. Frivin,
ai.
Bueno.
Ai, senyor. Tornem als preus i deixem el Brifin o el Frivin. Varien molt els preus?
No, hi ha molta estabilitat, perquè abans les discussions eren un regateig, però de fa molts anys intervenen també els tècnics de Marcolleida, que tenen un paper importantíssim. I aquests tècnics van amb unes forquilles molt ajustades. Ells dediquen a monitoritzar molt i molt bé tot el mercat, tot el que ha passat la setmana passada. Oi, ells les altres setmanes saben què hi ha consumit les setmanes anteriors, què s'ha comprat els majoristes, com han afectat les condicions climatològiques als ports, als pinsos. En fi, ho saben tot. Saben tant que en molts casos són capaços de predir quin preu sortirà de la negociació abans que es produeixi. I hi ha una regla no escrita. el preu no pot oscil·lar, no pot oscil·lar mai més de 6 cèntims.
Ah, 6 cèntims, 6 cèntims de dalt o a baix, diu un marge de 12 en total, no? Podria dir, això mai es trenca.
Bé, no mai es trenca, sí que es trenca de vegades, però només en moments molt excepcionals. Per exemple, ara, durant la crisi de la pesta porcina, Mercollida va baixar 2 setmanes seguides al preu 10 cèntims. I això és un terratrèmol, al sector. Ja. Has de pensar que per cada cèntims que es mou el preu, 1 milió d'euros canvia de mans.
Clar, és que parlem de cèntims i sembla que, però estem parlant de molts milions d'euros. I ha passat mai, per exemple, que hagin sortit sense acord?
Sí, sí, pot passar, no?, que els senyors del port surtin sense acord i en aquests casos la pròpia Mercolleida la que posa el preu a través de l'algoritme dels tècnics, que ja dic que normalment és capaç de predir els preus i, per tant, és molt objectiu. Considerem que és molt objectiu.
Clar, molta gent ens ho preguntem, no? I, escolta, i això no es podria comprar o vendre al preu que els convingui? Som un sistema de lliure mercat, si el venedor i el comprador es posen d'acord?
Clar,
no?
Clar. És a dir, hi ha una cosa òbvia, no? Jo a tu et puc vendre car de porc al preu que tu i jo convinguem, però ni tu voldràs pagar més del preu de referència ni jo voldré pagar, que paguis menys. Això és molt evident. Però, a més, jo crec que hi ha una cosa que és que els preus de referència és una cosa molt positiva perquè el preu es negocia entre tots els sectors. És públic, és estable, és predecible. Res a veure amb el que passa a altres sectors, com ara productes com la fruita o la llet, on el mercat depèn d'acords bilaterals als que arriben els productors i els compradors, i que és una mica la llei de la selva, jo diria això. Però encara hi ha una raó més perquè aquest preu que es fixa és tan important, malgrat no sigui obligat a fer-li cas, perquè el mercat del porc, malauradament, està concentrat en molt poques mans, i per tant el preu de referència és en realitat el que indica realment el que trobaràs en un percentatge altíssim del mercat, perquè la gran majoria dels sectors són a la Junta de Preus de Mercolleida.
Al Wall Street del porc.
Exacte.
Ara mateix com tenim els preus, per això, clar, tenint en compte tot això, i això que explicaves,
sí,
i la pesta porcina, sobretot, africana.
Clar, que ha afectat molt. Li hem preguntat al Miquel Àngel Vergés quan es preveu que els preus recuperin la normalitat.
Jo crec que els pròxims 4-5 mesos seran determinants per saber si hem aconseguit, contenir l'epidèmia, l'expansió del virus, que no hi hagi focos fora de la zona inicial, que no hi hagi focos en granja, que tot sigui en porcs senglars. De moment, el que sí que hi ha és a tota Europa és molta pressió al mercat de la carn, precisament perquè Espanya està ofertant més carn perquè no pot exportar a determinats països tercers que sí que absorbien volums importants. La normalitat dependrà moltíssim de l'evolució de la malaltia, però s'ha de ser conscient que a partir de l'últim focus són 12 mesos que costa tornar a recuperar l'estatus de país lliure de pesta africana, amb la qual cosa no és qüestió d'una setmana, sinó que serà qüestió de força mesos.
Déu-n'hi-do, 12 és un any, si comptem. Vull dir que sí que afegia que el preu del porc està molt baix, i que, de fet, el preu del port d'Espanya no és el més baix del món a causa justament de la pesta porcina.
Clar,
no sé, aquests cèntims de més o de menys, la gent els notem? Els notem els consumidors quan anem a comprar porc o no?
Clar, la resposta és que en principi sí, no? S'haurien de notar perquè és la referència del preu del porc. El que passa és que no automàticament, perquè depèn de moltes coses. I una de les coses que depèn és que les distribuïdores en aquest país, i en aquest país, però en tots, són tan, tan poderoses que ja no marquen els preus depenent de quan els costa aquests productes, sinó depenent d'altres coses, depenent dels guanys que volen tenir, de com fa la competència, de l'època de l'any, molt important, i per tant, és normal que moltes vegades digui el consumidor, he sentit a la tele que el preu del porc ha baixat, però el preu del porc al mercat no està més baix. Això té molt a veure amb això, amb la gran distribució, sobretot, que diguem aquí entre nosaltres, que fa una mica el que vol.
Bé, doncs ja sabem com funciona el preu de porc, que mou tants milions d'euros aquí i al món. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Escudella i Mercolleida, una mica lligats, perquè
sí,
les escudelles normalment tenen porc pel mig.
Sí, sí. Com a mínim rima, si més no.
Ah, mira, doncs sí, també ben vist. Gràcies, com sempre, Jordi Vilà i Arturo Puente, cuiner i periodista. Ens veiem
moltes aviat gràcies.
Aquí al restaurant Caníbal. Adeu, adeu.
A les nostres xarxes socials hi pengem les fotografies de les nostres matèries primeres. Els plats directament ens els crespim. A Instagram i a X ens trobareu amb l'usuari @caníbalberlín. restaurant Caníbal a Berlín. A Catalunya Ràdio. Amb Paula Molés. Rolling, rolling, rolling. La matança té una importància enorme sobre el gust de la carn. És molt important no atemorir el subjecte perquè podria espatllar la qualitat del plat. Un restaurant caníbal a Berlín. A Catalunya Ràdio. Amb Paula Molés. A la sala, amb Carme Gasull.
I Carme Gasull, periodista, cabaretera de referència d'aquest país, què tal? Anfitriona dels anfitrions dels restaurants, podríem dir, dels cambrers i caps de sala, almenys aquesta temporada. Benvinguda, com estem?
Gràcies, bé, estem bé.
Ha superat les setmanes perquè, escolta, déu-n'hi-do,
Sí, aquest mes de febrer està sent intens, però sí, això és una bona notícia.
Clar.
I ja saps que no em perdo ni una, bé, alguna me'n perdo, sí, però sóc allà un poc.
Allà un poc, sí. Home, ens hem trobat, ara ho comentàvem al Fòrum Gastronòmic de Girona, i com és habitual en aquests tipus d'esdeveniments, doncs també se celebren allò que diem, concursos, s'atorguen reconeixements, i alguns d'aquests, justament, i aquí ens, són els protagonistes de la nostra secció d'avui, doncs s'han dedicat a la sala. Què s'ha dit de la sala al Fòrum Gastronòmic de Girona? A veure.
Bé, s'han dit moltes coses, i sobretot s'ha fet un reconeixement públic i... podríem dir, no sé si multitudinari, però sí que feia goig. Mireu, escolteu més aviat. Companys i companyes d'ofici, volem una gran foto de sala. Us volem a tots. Anunciava el missatge de l'Associació de Professionals de Sala de Girona publicat al seu Instagram. Els promotors de la iniciativa volien aconseguir una imatge potent per donar visibilitat i valor al seu ofici als mitjans. Com més siguem, més fort serà el missatge, escrivien. La sala compta, l'ofici compta. Us hi esperem, reblaven. D'aquesta manera, l'entitat convidava tots els integrants de l'ofici de la sala de la demarcació a participar en una gran fotografia de grup el passat dilluns, dia 9 de febrer, a les 6 de la tarda, a les instal·lacions del Palau de Fires de Girona. Ens explicava dies abans Lluís Coll, el seu president i amic del Caníbal. I aquests van respondre i correspondre a la crida. A l'auditori principal es van trobar cambrers, cambreres, caps de sala, sommeliers, coctelers, baristes, per retratar-se i per assistir a l'acte de lliurament dels premis de l'entitat. Premi a la trajectòria professional i premi al millor cambrer, cambrera jove.
La fotografia de grup, que ara ho deies, feia goig, déu-n'hi-do, i Lluís Coll, que efectivament ens el vam trobar, no, ens deia i ens manifestava, ostres, donem-hi visibilitat perquè... citem literalment, no gairebé, la sala és el primer somriure, no? La sala mereix veu pròpia i volem posar en valor doncs la professió davant la societat, no? Que és una mica el leitmotiv d'aquesta secció.
En plena sintonia, així és. Els premis, per cert, no són nous d'enguany, tot i que els toquem enguany perquè hi ha aquesta secció especial. És la quarta edició del Premi Trajectòria i la segona del Jove Talent. Des que els van crear, l'entitat ha reconegut figures com Abel Valverde i Vicenç Andreu Sancho, el venerat senyor Andreu, ànima durant anys i panys de l'Escola d'Hostaleria de Girona. Això va ser el 2022, per cert, que l'escola complet 60 anys de vida. Sí. Joan Carles Ibáñez, cap de sala al restaurant La Sarte a Barcelona, molt conegut, reconegut i estimat també el rebia. Joan Juncà, de Cal Enric, Vall de Bianya, Àngel Vilanova, Cristina Torrent, directora i cap de sala al restaurant Bòtic de Cursa, i Daniel Galilea, cap de sala del celler 1923 de Peralada.
Doncs això que dèiem, no? En aquest Fòrum Gastronòmic de Girona, que s'han donat aquests dos premis, el de la trajectòria i el de talent jove, que ho trobo, deixa'm-ho dir, un encert, perquè la trajectòria està fantàstica, però aquest talent jove encara més, perquè sí. Ara que tenim, no? Sempre ho diem, aquesta crisi, la gent no es vol dedicar a la sala, doncs trobar gent jove motivada, no?
Esclar que sí.
Comencem per l'experiència, per això, no? Premis Trajectòria 2026, Josep Maria Parramon, professor jubilat de l'Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona.
Així és, tota la vida vinculat a la sala i formant futurs cambrers i cambreres, 43 anys, ni més ni menys.
Manidó.
Un referent per a molts professionals d'aquest ofici, professional polivalent, tant a la sala com a la cuina, perquè el seu pare tenia un petit restaurant on es va iniciar en l'ofici. L'any 72 va ingressar a l'escola, en aquest centre formatiu que citàvem, i es va decantar definitivament pel servei. Tot i que cuina a diari pels seus nets, presents a primera fila, també la seva dona, els fills, tota la família Baja, a qui agraïa el premi emocionat per entendre doncs, totes les hores dedicades a la professió, aquesta part, no?, que la resiliència de les famílies amb determinades professions i oficis. En definitiva, un mentor, un guia, un model a seguir que ha deixat empremta en molts professionals reconeguts i no tant. Ho recordava ell mateix amb unes declaracions per al programa.
Jo he tingut la sort de ser professor de sala aquests 43 anys. L'escola també he disfrutat formant a grans professionals com en Pitu Roca, per exemple, l'Alba Verde, en Joan Murillo, un alumne. Bueno, em vaig tenir que posar una mica seriós amb ell i al cap d'un mes pues, vam reflexionar tots dos i ens vam entendre i gràcies a això el noi va aconseguir treballar en una empresa adequada, no? Que a vegades és difícil. Gent que penses que ve bé i a casa hi ha un ambient regular i aquest nano vaig veure, a part de castigar-lo, pues, vaig posar la mà al cor i vaig dir tu, aquest nano l'has d'ajudar. I el simple fet aquest, doncs jo, això és una anècdota que sempre que ell em veu i em recorda, doncs ens tenim un gran apreci.
Clar, quina satisfacció,
I
això,
tant,
oi?
I imagina't, no? Aquest paper també del professor, no? De renyar primer i després perdonar, no?
Una mica figura del pare, també. Sí. Bé, després de tants anys d'ofici, poques persones com ell, pensem, per parlar sobre les aptituds que creu que ha de tenir un bon cambrer.
Per mi la persona que tenia és una bona educació quan a formació ètica, més que professional. Professional sempre podem corregir. Si bé hi ha malmès amb l'altre, és molt difícil. Després també la manera de posar-se, la mirada, si és una mirada plana, que no baixi els ulls, que l'atenció clara és important, no? La parla, el llenguatge, la manera de caminar. No has de ser actor, però bueno, sí que ets un actor a la sala, no? No hi ha línies en una sala, però sí que hi ha uns circuits que nosaltres hem de fer particularment de cara al client, no?
M'agrada, eh? Sí, no és de sector, no... però gairebé.
Exacte.
Gairebé.
Bé, aquella psicologia que diem, eh?
I sempre aquesta dubte, no?, de si hi ha gent que neix amb aquest do, diguéssim, no? Òbviament es pot ensenyar, no?, perquè ell com a professor deu saber-ho bé, això, de que es pot ensenyar. Però jo crec que hi ha gent que té un do per fer això.
Sí, aptituds i un talent innat, eh?
Sí,
està
exacte.
Clar. Bé, acabarem amb una reflexió molt encertada, ens sembla, sobre la professió i les condicions que s'oferten. Un avís a navegants, vaja, del senyor Parramon.
Quan parlem de la sala, parlem del bar de la cantonada, parlem de la cafeteria que trobem a 2 quilòmetres de casa, el restaurant petit, clar, això també és sala. I clar, aquesta sala encara el sector no està ben regularitzat. El que passa que entenc també que el tipus de restauració, a diferència dels altres que fan 2 dies de festa, per exemple, els 3 estrelles, 1 o 2, o restaurants que no entenen també fan 2 dies de festa, ho entenen, no? Doncs aquests restaurants el que han de fer també és buscar aquesta sortida, no? Si no, no trobaran gent, no en troben. Si el sector veig que va millorant, però manca, manca. A veure si entre tots formem una mica més aquest sector i que arribi a ser, no dic estrellat, però que sigui digne, no?, dintre l'ofici.
La dignitat, no cal dir res més. Josep Maria Parramon, professor de sala durant més de 40 anys, aquest premi Trajectòria 2026, i anem a l'altre premiat, el jove, les noves generacions.
Són les 11 del matí, no em preguntis res qui és. És un diumenge, qualsevol, m'aixeco i vaig de tort.
I a la boca hi... El revelo jo, no, revela el Tubà.
Sí. No, digues.
David Huguet Quintana, no? Això que dèiem, Premi Jove Cambrer Talent Jove 2026. On trobeu el David fent de cambrer? Doncs el trobareu a l'Almadrava Park Hotel, Costa Brava, com a símbol, podríem dir, del futur i la renovació constant. Home, ara no hi aneu a l'Almadrava, sembla que tanquen, oi?
Sí.
És un lloc, un hotel fantàstic, un restaurant magnífic de la família Subirós, però que obre els mesos, podríem dir, d'estiu.
De temporada, sí, diguem-ho així. Bé, sí, doncs això, mira, amb la família Subirós, sí. En David no només va trobar bones condicions, que feia referència al senyor Perramon, sinó l'escalf.
Exacte.
Doncs d'això, d'una família. És un cas particular el seu, eh? Mm. D'una banda, molt típica a la Costa Brava, on tothom que té aquesta edat, a partir dels 16 anys, diguéssim, que es pot començar a treballar, compagina estudis i feina. Ens ho deia ell mateix, eh? Jo visc a Roses, lloc de molt turisme, i com molts amics i companys vaig acabar d'ajudant de cambrer. Però no tothom ha estudiat ciències econòmiques com ell i ha tingut la sort doncs que els Subirós li veiessin la fusta,
aquell
talent que dèiem, o aquell do. Mm-hmm. Veure un client feliç em fa feliç a mi, ens deia aquesta setmana a Girona. De les qualitats que creu que ha de tenir un cambrer, dels seus mestres i del futur, afegir això altre.
Jo crec que la principal són moltes ganes d'aprendre i deixar-te ensenyar. Si tu, per exemple, et penses que saps tot, llavors mai aprendràs de la gent gran. Jo, per sort, vaig tenir grans mestres, grans veterans, que m'han ensenyat tot. Jo sempre m'he deixat ensenyar. Antoni López, que va estar 47 anys a la casa fins que es va jubilar. El senyor Subirós, que és un gran mestre. En Lluís Subirós, que és el seu fill, és el meu company. Estem dia a dia junts. Cada dia, com he dit abans, quan acabem un servei, doncs repassem tot el que ha passat, mirem si hi ha algun fallo, llavors tastem vins, comentem aquests vins, és a dir, aprenent, cada dia aprenent. Realment va començar com una feina d'estiu, no? I ha acabat sent una passió. Realment m'encanta i el dia de demà, doncs, veurem.
És el cas, no?, d'algú que diu, bueno, això que deies, no?, estudiat econòmiques, jo vaig anar allà a passar l'estiu a fer alguns calarons i he trobat que m'agrada. Això del veurem després ho va explicar també, no?,
en
recollir el premi i la gent va riure molt, no?,
sí.
Perquè és com que ho va deixar en l'aire, però seràs cambrer per sempre més, bueno, ho veurem.
Bé, però això està bé, és molt jove.
Està bé.
I bé, ara és així la vida. I tot el que pot aportar uns altres coneixements, no?, en una professió. A mi em sembla esplèndid, això, tot el que puguis abocar, no?, tot el que es pugui sumar en aquest ofici, doncs, fabulós.
Endavant sigui.
Un apunt per acabar, també hi havia un tercer reconeixement, en aquest cas no de sala, però bé, de gent que acompanya en aquesta difusió. El periodista que més ha fet per la difusió del sector, que els professionals de sala van atorgar a Jordi Bosch del Diari de Girona.
Fantàstic, escolta, doncs quantes coses maques, diguéssim, en aquesta secció que hem descobert. Dos, el futur, no?, el present i el passat, les arrels, diguéssim, del servei de sala. Acabem amb l'especialitat, Carme, que anem a un lloc que sé que li tens especial apreci, que
sí.
És la ciutat de Vic. Hi has estat aquesta setmana,
sí, una de les més segones cases,
sí. Avui nosaltres ens avancem a una altra fira, que de fet és la primera edició,
sí.
O sigui, hem de celebrar-ho, de fet, que es farà a Vic el pròxim cap de setmana, això vol dir 21 i 22 de febrer. Es diu La Mocadera i és un homenatge a aquesta tradició xarcutera de la comarca, a les mocaderes, que eren aquestes dones que després de la matança netejaven la mocada del porc, preparaven la carn, decidien aquest budell per això, aquest altre per això.
Just.
Nosaltres el caníbal ja us anunciem, perquè aquest any 8 de març cau en diumenge,
sí.
O sigui que anirem a conèixer a una mocadera, no?, aquests oficis de dones, realment de dones, no?, i una mica perduts ja o oblidats. Doncs bé, a tot això dèiem que l'especialitat ens porta a Vic per si algú passa per la fira de la mocadera el proper cap de setmana i ens el servirà aquest especialitat al cuiner Gerard Viladecàs del restaurant Fusimanya de Tavèrnoles a Osona, que a banda de tenir restaurant, doncs també són productors d'embotits.
Molt bé.
Fantàstic.
Visca l'embotit, l'artesania catalana.
Exacte. Una abraçada, Carme, fins la propera.
Adéu-siau.
Adéu-adéu.
Nosaltres fa més de 50 anys que ens elaborem de manera tradicional els nostres propis embotits i aquest assortit que tenim a la carta inclou tant embotits curats com embotits cuits. Dels embotits cuits hi trobarem la botifarra d'ou, el bisbe blanc, el bisbe negre i la catalana, i després pel que fa a la selecció dels curats hi hem posat la llonganissa i el fuet, embotits típics d'aquí a la comarca d'Osona, i el xoriç. el que busquem és respectar al màxim el sabor propi de cada un d'ells. Aquest ha sortit d'embotits, ben talladet i acompanyat amb un trosset de pa de coco de folgarol estorrat, amb un bon raig d'oli del bo, això és espectacular.
I fins aquí el caníbal d'avui. Moltes gràcies per venir i us esperem diumenge vinent a la mateixa hora, a la una del migdia. Canviarem el menú, però a la cuina serem els mateixos. Isma, Albert Castellví, Sílvia Andrés, Sílvia Comet, Gerard Jubany i una servidora, Paula Molés.
Quan parlem de la sala, parlem del bar de la cantonada, parlem de la cafeteria que trobem a 2 quilòmetres de casa, el restaurant petit, clar, això també és sala, i clar, aquesta sala encara el sector no està ben regularitzat.
Pensaba que contigo iba a envejecer. En otra vida, en otro mundo podrá ser. En esta sala queda irme un día y ver por el cielo a ver si te veo caer. Si me ven solo y triste, no me hablen. Si me ven solo,
cabrón.